Les dues en punt, la setmana del sorteig del playoff arrenca a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Quan es parla de tenir un plus d'experiència respecte al rival, sovint es fa referència a l'edat, però no només és l'únic factor, també l'és tenir jugadors que han estat en categories superiors, com pot ser el cas en Clau Sabadell, Dian Mackay, de Manu Lanzarote, d'Edgar Hernández o d'Àngel Martínez, per citar-ne alguns. Però també haver passat ja per les situacions que han de venir. I a poques setmanes del playoff, avui ens hem preguntat precisament això, quants playoff de segona B a segona A acumulen els actuals jugadors del centre d'esports. La xifra és prou significativa, 31 playoff en total amb 7 ascensos. No és gran el percentatge i la dada inclou tot tipus d'històries personals, des d'Ian Mackay sent l'heroi de l'ascens de la Ponferradina fins al famós penal fallat per Òscar Rubio amb el Lleida a Sevilla o la malastrugança de Manu Lanza amb el Sant Andreu i l'Eibar. Hagin acabat bé o malament les aventures prèvies, el cas és que uns quants de la plantilla ja han passat per una situació com la que viu a partir del 18 de juliol a Marbella, Màlaga o Algesires. Un punt a tenir en compte a les portes del sorteig que tindrem aquest mateix dijous a Puerto Banús i que el seguirem en directe aquí a Ràdio Sabadell en un programa especial.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui l'esport passa per les mans al control de so del Toni González. Comencem.
Comenta la recepció.
La sorpresa que s'han endut avui els jugadors del centre d'esports a l'entrenament, també aquesta pregunta que ens fèiem ara, quants playoff han jugat els futbolistes arlequinats, l'última hora en clau esportiva, també, si ens ho permet la logística i el viatge, acompanyarem Àlex Llamas de Pamplona a Màlaga en el playoff pel títol de futbol sala que encetarà demà passat a la ciutat andalusa. Tindrem waterpolo amb Quim Colet, entrenador de l'Estelpool masculí, i l'adeu de Joan Fernández, un referent del motor sabadellenc.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid recupera el lideratge en polèmica per la seva victòria ahir 1-2 al camp de la Real Sociedad. L'Espanyol, en canvi, s'ha quedat a 5 punts de la salvació per la golejada del Celta del sabadellenc Òscar García Junyent per 6-0 contra l'Alavés. Una jornada que també ha deixat la destitució d'un exarlequinat, Joan Francesc Ferrer Rubi, fins ara entrenador del Real Betis. Avui s'enceta la jornada 31 a primera divisió amb dos partits, Villarreal-Sevilla a 2-8 i Leganés-Granada a les 10 en punt. A segona, per cert, hi ha partidàs, derbi asturià, Sporting de Gijón-Real Oviedo a 3-10. Anglaterra, el líder destacat de la Premier, el Liverpool, va empatar sense gols en la represa de la competició en el derbi, al camp de l'Everton. Encara que hagués guanyat, això sí, l'equip de Jürgen Klopp encara no podria proclamar-se campió. Avui juga al City contra el Burnley. I el Barcelona té pràcticament a la butxaca el passi a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet després de guanyar 81-75 al Baskonia. La penya, en canvi, va caure 89-98 davant l'Unicaja Màlaga. Avui Gran Canària-Burgos a 2-4, Madrid-València a 2-7 i Zaragoza-Morabanc-Andorra a 2-10. I acabem amb l'enrenou en el món del tennis amb els positius de jugadors que han estat a l'Adria Tour organitzat per Djokovic. La polèmica ve per les imatges de les graderies sense mascaretes ni distàncies de seguretat i la festa d'alguns dels tennistes per Belgrat també sense cap mesura. La final entre Djokovic i Rublev va quedar suspesa amb el positiu de Dimitrov, ara és Borna Koric, el croat, qui també ha confirmat que té el coronavirus, però sense símptomes. No va estar en aquesta festa, és cert, però sí que havia tingut contacte amb el búlgar Dimitrov. Entre els més crítics, el polèmic Kyrgios, que ha piulat: això passa quan s'ignoren tots els protocols, això no és cap broma.
I a les xarxes socials.
El vídeo que podeu trobar al Twitter de Ràdio Sabadell d'aquesta sorpresa que s'han endut avui els jugadors del centre d'esports quan han acabat l'entrenament a Sant Oleguer. Desenes d'aficionats arlequinats de la penya Honor 1903 els esperaven a la tanca des del carrer amb pots de fum i amb bengales per animar-los en la preparació del playoff.
De quin partit no estarem pendents?
Lliga romanesa lluita per no descendir a les 4 Acadèmica Klincheni contra Shindia Targoviste.
Avui celebra el seu aniversari
Boris Garros, davanter actual del centre d'esports i també el porter sabadellenc de waterpolo Pepe Motos.
L'enquesta.
Una 80ena de respostes hem obtingut a la pregunta que us llançàvem divendres a través d'Instagram amb el sorteig de 6 lots de petards 4x4. Demà comunicarem els guanyadors, però repassem els resultats d'aquesta enquesta. Prou significatius, preguntàvem qui creieu que seria el jugador clau del Sabadell als play-offs. El més votat amb diferència, el porter Ian Mackay amb 29 vots, Adri Cuevas segon amb 12, amb 11 Boris Garros, 6 per Edgar Hernández, que ha estat el quart, i cinquè Aaron Rey amb 5. També han rebut algun vot Manu Lanzarote, Aleix Coc, Xavi Boniquet, Aitor Pascual i Néstor Querol.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sis minuts i mig, no arriba per sobre de les dues. Encetem avui una setmana especial, sense cap mena de dubte, no només perquè demà tinguem revetlla, perquè sigui Sant Joan, sinó perquè és la setmana del sorteig del play-off de sense segona a l'endemà de Sant Joan, és a dir, dijous. Teniu una cita a 8:15 aquí a Ràdio Sabadell, a radiosabadell.fm o al 94.6 de l'FM, amb el programa especial que farem del sorteig, que es durà a terme a Puerto Banús al vespre, amb tots els protagonistes, en la prèvia i també amb les valoracions posteriors en clau arlequinada, amb la informació dels rivals. I de moment avui el que hem de parlar és de la sessió, la primera de la setmana que ha fet l'equip, s'ha exercitat a Sant Oleguer, i per allà avui ha estat el Pau Vituri, per tant el saludo. Pau, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adri.
Si et sembla, començo per l'última hora en clau purament esportiva, després parlem de sorpreses, parlem d'experiència en play-off, etc, etc. Teníem la setmana passada algun jugador tocat, és lògic també, s'ha de dir que no és tampoc per alarmar-nos encara després de tantes setmanes d'inactivitat, que alguns vagin fent feina al marge del grup, però avui hem tornat a veure, no?, aquesta imatge de jugadors, Pau, al marge del que és la sessió.
Sí, el temps va corrent, no? Podríem dir que ja queden menys de 4 setmanes i per tant, ja sí que qualsevol molèstia física és allò d'encendre, en certa manera, les llums d'alarma, no? Sí que és cert que avui, per exemple, hem vist 3 jugadors al marge. No hi ha cap comunicació del club al voltant d'aquestes dolències, però sí que hem vist, per exemple, Néstor Querol fent bicicleta estàtica, hem vist Aleix Roig, que el tram final d'aquest entrenament ha fet sobretot molta part d'estiraments, tractament amb el físio, i Adri Cuevas, que jo m'atreviria a dir, Adri, que segurament dels tres és qui allò més a prop està d'entrenar-se amb normalitat amb el grup, perquè vaja, l'hem vist fer exercicis amb pilota a la gespa, hem vist fer molta estona de cursa contínua i el volum d'entrenament ha estat pràcticament similar pel que fa a temps amb els components, amb la resta de la primera plantilla, que sí s'estaven exercitant amb total normalitat sobre la gespa de les pistes Josep Molins de Sant Oleguer. I compte, Adri, aquesta setmana amb el tema de les altes temperatures, perquè a les 10 del matí ja, i encara els hi quedava una estoneta d'entrenament, la xafogó que feia allà baix era important.
Algú deia que s'havien d'acostumar al que es trobarien després a Andalusia, al que es trobarien després a Màlaga, tot i que els partits seran en horari nocturn. Home, un bon entrenament sí que serà si de temperatures es tracta, no? Aquesta setmana que sembla que ja de totes no només entra en el calendari l'estiu, sinó que també en quant a lo meteorològic.
Sí, sí, al final també... En certa manera són entrenaments d'alta intensitat. Antoni Hidalgo en algun moment feia alguna referència també que ahir molt bé tots a la platja, però avui era un dia de patir, de suar. I clar, al final també són temperatures que molt probablement ens trobarem d'aquí a un mes, no? A mitjans de juliol a la Costa del Sol, també a la província de Cádiz, a Algeciras. Per tant, clar, són aquelles mostres, no?, que t'has d'acostumar, el cos s'ha d'acostumar, no?, també a competir i a posar-se les pulsacions al màxim amb aquestes temperatures.
Teníem, de fet, unes temperatures i un temps en general, que no era gaire habitual d'aquesta època de l'any, amb pluges, fins i tot parlàvem la setmana passada d'un diluvi que havia afectat l'entrenament del Centre d'Esports Sabadell en el primer dia que ja podien ampliar els grups d'entrenament. Per tant, al final és el més lògic de tot, no? Que si estàs a 22 de juny exercitant-te, fent esport cap al migdia, doncs aquesta calor és el que toca. El que no és gaire habitual per això, Pau, és la imatge que hem pogut veure amb el vídeo que has pogut filmar i que la gent, de veritat que ho recomano, @RadioSabadell a través de Twitter, un entrenament molt marcat per la sorpresa que hi ha hagut després de la sessió per part dels Honor 1903, que la veritat estan tirant d'enginy en aquestes setmanes marcades pel coronavirus, en ple desconfinament, fent el que poden per demostrar el seu suport als jugadors en un moment clau com és aquest, a les portes d'un playoff. Avui ha tocat fins i tot tirar de pirotècnica.
Sí, jo no sé tu, Adri, jo no estic massa al tanto de la resta d'equips, no sé, d'equips del Playoff Express, em refereixo, però vaja, si haguéssim de fer un rànquing de les iniciatives que ha dut a terme ja l'afició del Sabadell, i més en concret en aquest cas la penya Honor 1903, jo crec que estaríem a dalt de tot,
Sí, segurament.
Va ser les iniciatives de posar les banderes als balcons, que Déu-n'hi-do, si feu una volta per Sabadell aquests dies, ja fa força goig, hi ha prou banderes als balcons. Després, recordem que va ser aquella pancarta enorme de 45 metres a la Nova Creu Alta, i avui, com deies, pirotècnia, sobretot, primer una traca, després bengales, en aquest cas, donar suport als jugadors del Centre d'Esports Sabadell, que ens feien constar que no tenien absolutament ni idea d'aquesta sorpresa dels Honor 1903. No se n'havia assabentat pràcticament ningú del cos tècnic de la plantilla. Han avisat a última hora allò el director esportiu del club, el José Manzanera, que estava present a l'entrenament també. Segur que el Jordi Branzuela, l'encarregat de material del club, també en sabia alguna cosa. Però vaja, els jugadors s'ho han trobat allà mateix i, com sempre, agraint amb aplaudiments aquests 2-3 minutets que han estat aproximadament els Honor 1903, insisteixo, un cop s'ha acabat l'entrenament dels homes d'Antonio Hidalgo sobre la gespa de Sant Oleguer.
Recordo haver-ho parlat amb el capità, amb Àngel Martínez, el dia de la pancarta de 45 metres a la Nova Creu Alta, que deia: ostres, ha estat una sorpresa, perquè hem arribat al camp, no ens esperàvem una bandera gegant i una pancarta de 45 metres aquí donant-nos la benvinguda, i són iniciatives que fan il·lusió. Tu, que has pogut veure també la reacció dels jugadors, deies que no tenien ni idea, que ha estat per sorpresa. Per tant, explica'm una miqueta les cares, com perquè clar, a més, entenc que és quan ha acabat l'entrenament, Sant Oleguer, si alguna cosa té és que secrets els justos, per tant, si s'acumula gent en els voltants, es veu des del mateix terreny de joc, i a la inversa també, o sigui, és un camp que té molta visibilitat en aquest sentit, i per tant suposo que estaven amagats els aficionats del Sabadell. I com ha estat aquesta irrupció en el mateix carrer, sense arribar a entrar ni tan sols a la instal·lació? Però com ha estat la reacció dels jugadors?
Com tu dius, ha estat al carrer, estaven allò amagats a l'entrada, a l'ombra, perquè, insisteixo, al sol. Corries risc de marxar amb alguna cremada a casa, i després t'havies de llepar segurament les ferides en aquest cas. Però els jugadors, vaja, els han avisat a l'últim moment amb un crit del Juve mentre estaven allò guardant les porteries, els estaven posant al seu lloc. Ha dit el Juve: un minut, i ha passat el minut i han començat, com diem, aquests càntics dels Honor 1903. I vaja, els jugadors s'han apropat fins a la zona, com dèiem, de la grada, no?, de les pistes de Josep Molins, perquè, com dius tu, els aficionats del Sabadell estaven fora del recinte. No oblidem que s'ha d'entrar en cita prèvia encara a Sant Oleguer, i per tant, doncs, bé, moltes cares d'agraïment, sobretot un dels més efusius, com bé recordaves tu ara, el capità Àngel Martínez. Després hi ha hagut càntics cap a Antonio Hidalgo, cap a Juvenal Etjogo, tots ells dirigint-se, girant-se cap als aficionats. I vaja, una escena de comunió, una més, insisteixo, Adri, a mi em sorprèn molt això, a 4 setmanes encara perquè comenci el Playoff Express. Per tant, vaja, jo no sé fins a on poden arribar, en aquest cas, els aficionats del Centre d'Esports Sabadell, més concretament els de la penya Honor 1903, que ens estan demostrant que aquesta flama s'ha de mantenir viva aquests dies abans del playoff.
Recordem que dijous és el sorteig, que el podeu seguir en directe aquí a Ràdio Sabadell. Tan bon punt acabi el Notícies Vespre, a dia 7:45 del vespre de l'endemà de Sant Joan. També recordem que el Sabadell té previst marxar cap a terres andaluses uns dies abans, el dimarts, dimecres d'aquella setmana, a l'espera de si juga el 18 o el 19 de juliol, aquell cap de setmana, el primer partit, i ja vés a saber on, però vaja, que d'entrenaments aquí a Sabadell poden quedar aproximadament 3 setmanes abans que no es desplaci tota l'expedició cap allà. I ja que parlem d'anar cap allà, ja que parlem de seguidors, és una cosa que la veritat fa xup-xup, que genera il·lusió d'una banda als aficionats que veuen la possibilitat, que semblava impossible fa un moment, fa uns dies o unes setmanes, de poder presenciar in situ un playoff. D'altra banda, també un punt de considerar-ho un greuge, perquè, per exemple, el Marbella pot tenir el suport de la gent perquè està tocada a casa, encara que no jugui a la seva pròpia ciutat, mentre d'altres, en el cas que es pugui, doncs hauran de fer més de 1.000 quilòmetres per poder veure els partits. Però vaja, t'he escoltat aquest matí al Cafè de la Ràdio amb la Mireia Sanz, Pau, parlant de públic a les graderies. Per tant, explica'ns més o menys aquesta xifra màgica dels 1.500, en què queda tot plegat?
Mira, a mi, d'entrada, et diré que tot això em genera incredulitat, Adri? No sé tu, però que al final, a un mes vista, estiguem parlant ja de futbol amb aficionats a les grades, llavors no li trobo el significat, no? El fet de fer un playoff a una seu neutral...
Compro la teoria, al 100%.
Sense públic, ja ho heu comentat algun dia també a l'Hotel Suís, però vaja... Recordem que divendres el Consejo Superior de Deportes va deixar en mans de cada comunitat autònoma i no de la Federació Espanyola de Futbol la decisió d'obrir els seus estadis, els seus recintes a l'aire lliure a la presència de públic. Per tant, en aquest cas era competència de la Junta d'Andalusia i no de la Federació Espanyola de Futbol, insisteixo, decidir si s'obrien els estadis o no. La Junta el mateix divendres va aprovar un paquet de mesures, entre les quals es parlava d'aquest aforament en els estadis a l'aire lliure. I permetia en aquest cas un aforament de fins a 1.500 persones als seus recintes. En cas que els estadis siguin més petits, és a dir, posem el cas, un estadi de 3.000 seients, només podria haver-hi en aquest cas el 65% de 2.000 seients, el 65% de l'aforament, que seria aproximadament uns 1.300. Vaja, crec que si tiro de memòria ara, si no vaig errat, només el Marbella Football Center, en aquest cas, té un aforament inferior als 7.000 seients. Per tant, ens hauríem de guiar més per la normativa que diu els 1.500 espectadors en total al camp, que no pas el 65%. Però també s'indicava en aquesta ordre que en cas d'esdeveniment esportiu d'especial interès, si així ho considera en aquest cas la Junta d'Andalusia, es podria superar aquest aforament, deixant això sí les pertinents mesures de seguretat. Vaja, un enrenou més. No sabem si hi haurà grades, si hi haurà públic a les grades o no, però si més no, sembla que hi ha la llum verda en aquest cas de la Junta d'Andalusia. Falta veure com s'articula això a través d'entrades, si finalment doncs es posen a la venda les entrades, i què diu també en aquest sentit la Federació Espanyola de Futbol, perquè no s'ha pronunciat encara en aquest sentit.
Doncs estarem atents, però sí que és veritat que si divendres ho deixàvem tot amb aquest canvi de criteri, o vaja, amb la resolució del Consejo Superior de Deportes que traslladava a la Junta d'Andalusia la decisió de si hi hauria públic o no, de moment aquesta xifra de 1.500 la deixem aquí sobre la taula, i quan la federació es pronunciï acabarem d'esbrinar si els aficionats del Sabadell, que per exemple vulguin ser-hi en la primera eliminatòria el 18 o 19 de juliol a Marbella, si poden desplaçar-se, si no poden fer-ho, si poden anar al partit, com estarà el tema de les entrades, etc, etc, etc. Em sembla que serà un constant, per això, d'aquí fins al dia 18, de dubtes que vagin sorgint d'aquest tipus i d'anar resolent-los una mica sobre la marxa, igual que ja ha passat en les últimes setmanes en quant al format del play-off, les seus, etc, etc, el mateix sorteig, etc.
Sí, sí. És que fins i tot, Adri, en aquest cas ens podem trobar al play-off d'ascens de tercera a segona B, que, per exemple, una comunitat com Catalunya no permeti l'accés als estadis d'aficionats, i, en canvi, doncs mira, per exemple, Andalusia, el play-off dels grups andalusos, en aquest cas, doncs, que sí permeti públic a les graderies. Bé,
aquest cap de setmana he llegit que el govern autonòmic de Castella i Lleó no permet la pràctica esportiva, la competició d'equips no professionals a la seva autonomia, el que vol dir que la gent, els equips, els quatre equips del grup de tercera divisió de Castella i Lleó que havien de jugar al play-off, si el mateix govern autonòmic, que és qui té la competència ara, prohibeix que hi hagi competència, que hi hagi competició d'equips no professionals, ja m'explicaràs com juguen, però vaja, per fer-nos una mica la idea del canvi de criteri que hi ha. A tot això, estem fent el camí cap al play-off aquí a Ràdio Sabadell. La setmana passada l'encetàvem amb 5 petits reportatges, els 3 play-off que ha jugat fins ara el Sabadell, per tant, història arlequinada, també amb el rànquing dels equips que més n'han jugat i, el primer dia, el paper dels tercers classificats amb aquest format actual. Avui hem tingut el Sergi Parc buscant les promocions de segona B a segona A que han disputat els actuals jugadors del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, quina és l'experiència que acumula el Sabadell amb els seus homes disputant aquest tipus d'eliminatòries? Escoltem aquesta informació amb la veu de la Núria García i de seguida li pregunto al Pau Vituri.
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Molts dels jugadors de l'actual plantilla del Centre d'Esports ja coneixen les sensacions de jugar un play-off d'ascens a segona. Si bé és veritat que el d'enguany serà ben peculiar, una sola seu, eliminatòries a partit únic, l'experiència en aquest tipus d'enfrontaments pot ser un altre punt a favor a l'hora d'afrontar-los. Són 14 els futbolistes arlequinats que han disputat en el passat uns play-off d'ascens a segona, sumant-ne un total de 31 a les seves cames. El que més vegades ho ha fet ha estat Ian Mackay, en 4 ocasions. És veritat que amb la Ponferradina, a la 2009-2010, va consumar l'ascens a segona, però els 3 últims cops s'ha quedat amb la mel als llavis. Van ser 3 anys consecutius, del 2014 al 2016, en els quals el Racing de Ferrol no va poder fer el pas cap al futbol professional. Hi ha diversos jugadors del Sabadell que acumulen 3 play-off: Òscar Rubio, Adri Cuevas, Ever Pena, Manu Lanzarote i Antonio Romero, tot i que aquest últim es va quedar sense fitxa enguany per una greu lesió. En general, els desenllaços van ser cruels per a tots ells, especialment per a Lanza, que en els últims 3 anys, que havia jugat a la categoria de bronze, en tots 3 va caure al play-off, amb el Sant Andreu el 2009 i el 2010 i amb l'Eibar la campanya següent, la de l'ascens del Sabadell. Lanza, recordem, va marcar el gol dels bascos a Ipurua, l'1-1 que va fer tremolar a tots els arlequinats. A l'eliminatòria següent, contra l'Alcoyano, la història es repetiria. 0-0 a l'anada al Collau, 1-1 a Eibar amb gol del barceloní, insuficient per continuar endavant. La darrera experiència en play-off d'Òscar Rubio també guarda un mal record per al lateral dret, amb la derrota a la tanda de penals en l'última eliminatòria del Lleida davant del Sevilla Atlético fa 4 anys. L'ara jugador arlequinat va ser qui va errar l'última pena màxima. Al filial andalús, per cert, hi jugava Antonio Romero, que és el jugador del Sabadell que més ascensos a segona ha assegurit, aquell i el de l'any passat amb el Mirandés. El mateix Rubio, tot i aquell fatal desenllaç amb el Lleida, s'hi va posar segona amb l'Alavés el 2013, un èxit del qual no poden presumir ni Ever Pena ni Adri Cuevas, que han fracassat en tots els seus intents. Remarcables, per cert, els casos del Mariscal, amb el Nàstic el 2014 cau a l'eliminatòria final contra el Llagostera a la pròrroga, el 2015 derrota amb l'Hèrcules contra el Càdiz d'Òscar Rubio i el 2017, malgrat el 2-0 de l'anada contra el Racing, el Villanovense perd 4-0 a Santander amb 3 gols encaixats en 6 minuts ben entrada la segona meitat. Edgar Hernández i Jesús Olmo, també sense fitxa actualment, n'han disputat 2 de play-off quan eren companys d'equip al Reus. Es van quedar a les portes de pujar el 2015, però en canvi s'hi van consumar l'ascens l'any següent. Són 2 homes amb experiència que contrasten amb els Aaron Rey, Xiquero Zerinjauregui o Jurgi Oteo, que malgrat la seva joventut ja han viscut els nervis del play-off. Només Jurgi, amb el Bilbao Athletic l'any 2015, va ser capaç de celebrar l'ascens. Curiós, d'altra banda, que futbolistes com Àngel Martínez, Pedro Capó, Boris Garros o Xavi Boniquet no sàpiguen encara què és jugar un play-off per pujar a segona. Completa la llista Josu Azcoidi, Aleix Coc i Grego Sierra amb una ocasió cadascun i sense poder sortir victoriosos. Per tant, el total d'ascensos a segona que acumulen els actuals jugadors del Centre d'Esports són 7 en 31 intents.
Estadística, rivals, estadis, història. Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
31 play-off, 7 ascensos. Pau, sempre es parla d'experiència i més si toca un filial, que pot ser el Bilbao Atlètic o l'Atlético de Madrid B. Home, per experiència no serà en aquest cas.
No, no, experiències ja per tots els gustos i a més ara repassant alguns play-offs és que hi ha algunes eliminatòries mítiques, eh?
Sí, i tant, i tant.
El Sant Andreu per saber superintens de fa aproximadament una dècada, no? 11 anys, si no vaig errat, que es va resoldre a favor de l'equip de Luis Enrique, el Narcís Sala, un enfrontament ple de tensió. El penal d'Òscar Rubio, que encara el tinc ben fresc, com si hagués xutat pel centre d'Esport Sabadell, que el va xutar a trencar.
Si va entrar o no, aquella pilota toca la línia.
De fet, mira, una curiositat, l'altre dia va debutar el Valladolid, volia dir a primera divisió, José Antonio Caro, el porter, doncs va ser el porter d'aquella tanda de penals del Sevilla Atlético contra el Lleida Esportiu, li va parar a banda d'Òscar Rubio un penal també a Pau Bosch. Recordo que va ser una tanda de penals de Lleida Esportiu, un penal que xuta el Sevilla Atlético, toca el pal, toca a l'esquena del porter del Lleida i acaba entrant la pilota. Bé, va ser bastant desafortunada en aquest cas pel Lleida Esportiu després de remuntar el 0-1.
El filial del Sevilla crec que havia guanyat el Camp d'Esports i després
sí, 0-1, 0-1.
El Lleida va fer la part més difícil de la pel·lícula. A més, al migdia, amb una calorada a Sevilla, amb un munt d'aficionats desplaçats des de Lleida fins a Sevilla, és quan més a prop ho ha tingut el Lleida Esportiu. Recordem que no ha pujat mai, que no és la Unió Esportiva Lleida, sinó que és la seva refundació. Per tant, la vegada que més a prop s'han quedat del futbol professional va ser en aquell penal. Hi ha més eliminatòries, perquè deies tu el tema aquest. Sant Andreu, Ponferradina, envien Macaya aturant el penal decisiu, per exemple, no? O sigui,
també.
Jurgi Oteo pujant amb el Bilbao Atlètic, i això que és un dels no sub-23, però sí joves de la plantilla, i tot i així ja sap el que és pujar. Ja de tots els gustos, però vaja, des de gent...
Reus
que...
també.
Sí, correcte. O sigui, amb el Reus també Edgar. De fet, crec que és aquella que acaben golejant el Racing, no?
Sí, el Racing, sí. El 2015-2016.
Vaja, aquella experiència per tots els gustos, fins i tot el que dèiem d'Antonio Romero, que ha pujat dues vegades i les dues ho ha fet com a tercer classificat, és a dir, que tot i que no tingui fitxa, em diuen per cert que ha tornat molt bé, que està molt fi realment, el migcampista del centre d'esports, però com sabem està sense llicència per la lesió malaurada de llarga duració que va patir a la pretemporada de Llagostera i per tant no podrà jugar com a tal al playoff, però és un mes, els entrenaments.
I a més, sí, a més deixa'm incidir, Adri, que Antonio Hidalgo està molt a sobre seu, també, tot i no poder jugar, aquelles coses que no pots controlar, no? No saps que hi haurà una pandèmia i que finalment, doncs, si s'hagués quedat amb la fitxa, hagués pogut jugar, no?, aquest playoff express, però estic amb tu, totalment integrat amb la resta de companys, al mateix ritme, i insisteixo, amb Antonio Hidalgo molt a sobre seu, moltes correccions, com si fos un mes i com si hagués de disputar aquest playoff. I em quedo també, com explicava ara el Sergi Parc en aquest informe amb la veu de la Núria García, alguns jugadors que també s'estrenen en un playoff, descens a segona divisió. Cas, per exemple, d'Àngel Martínez, no? Que un podria pensar, home, amb aquesta experiència, doncs sí, però és que és tot just la seva segona experiència, no? La categoria de bronze, perquè
clar,
abans només havia jugat amb l'Espanyol B, tota la resta havia estat o primera o segona divisió.
O futbol anglès, que tampoc serviria en
també.
Aquest cas, no? Serveix com a experiència, però
aquí,
no per dir que ha jugat
sí,
un playoff.
I aquí tiro també de memòria, però diria que en va jugar un amb el Blackpool.
Sí, crec que va fregar un ascens, diria, però ara no ho recordo. Crec que es va quedar amb la mel als llavis.
Sí, de jugar a Wembley,
però
l'última eliminatòria.
Recordem que el rànquing que fèiem avui era sobre play-off de segona B a segona A, perquè, per exemple, Boris Garros ja ho deia l'altre dia, que també havia disputat alguna que altra eliminatòria d'ascens, però no en aquest cas de segona B a segona A. Si tu volguessis, Pau, per exemple, comprar els pots de fum de color blau o de color blanc que has vist o la traca que has escoltat dels Honor 1903, saps on has d'anar, no?
Home, per favor, petards 4x4.
Sí, senyor, l'ha clavat el Pau Vitori. Petards 4x4, aquest Sant Joan, canviem el rumb. A Petards 4x4 disposem de la millor varietat de productes pirotècnics als millors preus. I més encara si sou arlequinats, ja sabeu, venim dient des de la setmana passada per tots els socis, penyistes i jugadors de la base i famílies de la base de l'obrador arlequinat, descomptes a Petards 4x4, millors preus, visita el web petardos.org, fes la compra online i estalvia també les cues. I si no, allà on sempre, Petards 4x4 al carrer Fuerteventura, número 38 del barri dels Marinals. Hi haurà 6 afortunats que s'enduran el lot de productes de Petards 4x4 que sortejàvem aquí a Ràdio Sabadell, amb una pregunta que també vull traslladar al Pau Vituri per acabar aquesta connexió, perquè es mulli també. Ho va fer l'altre dia Sergi Garcés, aquí en directe, i encara que no entrarà, ja t'aviso, en el sorteig dels lots, però sí que, Pau, respon-me. Jugador clau del Sabadell en aquest playoff, qui diries?
Mira, jo sóc d'aquests de justícia poètica. Durant tota la temporada, qui ens hagi escoltat a les transmis del Sabadell en joc, hem insistit que l'únic jugador d'atac que no havia marcat el centre d'esport Sabadell havia estat Aaron Rey, dels habituals. Després ha tornat, per exemple, Jurgi Oteo, s'ha assignat també Ever Pena, per tant, aquí podria haver-hi excepcions, però des dels regulars, des del primer dia, l'únic que no ha marcat d'atac ha estat, en aquest cas, Aaron Rey. Per tant, em guardaré el gol decisiu d'Aaron Rey per aquest playoff express.
Doncs Aaron Rey, que és el cinquè més votat per l'audiència de Ràdio Sabadell a través d'Instagram, s'endú el vot del Pau Vituri, igual que Ian Mackay en les dues primeres eliminatòries i Manu Lanzarote en la tercera, deia el Sergi Garcés. Ho comentàvem abans, però simplement per dir una pinzellada ràpida del resultat d'aquesta enquesta. Més del doble respecte al segon classificat, la distància d'Ian Mackay, de llarg el més votat, qui vosaltres creieu que serà el factor decisiu del centre d'esports en aquest playoff. Després vindrien per aquest ordre Adri Cuevas, Boris Garros, Edgar Hernández i el favorit de Pau Vituri, Aaron Rey. No ens deixem res per avui, no, Pau?
Diria que no, hem repassat força cosa.
Una bona estona, t'he tingut avui al telèfon.
Sí, sí. Després passa el que passa, que arriba el divendres i et surt una circular, un comunicat del Consejo Superior de Deportes i bé, tots els plans en l'aire.
22 de juny i es juga el 18 de juliol. Tu espera't, que encara hi haurà sorpresetes, ja veuràs.
Sabeu, dic, home, estarem tranquils ja, un mes vista, tenim la data del sorteig, ara ja tot rodat, sí, espera't tu.
Com a mínim, el que sí que sabem segur és que dijous tenim sorteig, que serà a les 8 i que en directe aquí a Ràdio Sabadell a quarts de 8. Tu estigues preparat, Pau, que t'emprenyarem també en aquest programa que estem especialment preparant per la cita a Puerto Banús, on el Sabadell sabrà si Bilbao Athletic, si Atlético de Madrid B o si Badajoz serà el primer rival dels arlequinats. Pau, cuida't molt, una abraçada.
Una abraçada.
Ei, què tal, canalla? Fem programa de Sant Joan o què? És que estic pendent d'anar a la meva segona residència de Menorca i, bueno, la segona residència de l'illa, de totes les residències que tinc. Bueno, ja em dieu. Apa!
Qui ara? Jo estic una mica liat ara a Nova Zelanda per un tema relacionat amb coses meves. Si hem de gravar, digueu-m'ho ja, que vaig una mica molt medicat. Ai, dic liat.
Però com ho hem de fer, això? És a dir, hem d'anar a la ràdio o podem posar un programa de l'any passat?
Tanqueu la boca, pallassos, feu-vos-ho com vulgueu, però dimarts 23 de juny a les 9 del vespre us vull aquí, a la ràdio, fent un programa especial de Sant Joan.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostassa.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les. Amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De De tornada després de la publicitat, la setmana passada parlàvem del calendari confirmat de competicions europees en el món del waterpolo femení. Ho comentàvem amb el tècnic de l'Astralpool, amb David Palmà, i avui posem la lupa en el masculí, que disputarà l'Eurocup, una competició que arrencarà el 30 d'octubre amb la primera ronda prèvia i que a partir de vuitens de final, enguany, tindrà un format diferent d'anada i tornada, doble partit fins la final, inclosa, prevista l'últim partit del segon dels dos de la final l'endemà de Sant Jordi del 2021. Quim Colet, tècnic de l'equip masculí del Club Natació Sabadell, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, molt bé.
Començo preguntant-te, Quim, per aquesta Eurocup, eliminatòria directa des de vuitens. T'agrada el sistema?
Mira, amb els anys d'experiència hi ha presa que els sistemes són els que són i aleshores, més que analitzar-los, el que t'has de posar és immediatament amb exactament com és el format i treballar perquè, bueno, doncs perquè sigui el millor possible pels nostres interessos. I així és, no m'ho he plantejat si és millor o pitjor, és com és. A partir de vuitens a eliminatòria, pues, la nostra idea serà arribar al més lluny possible i si hem de passar pues, tres eliminatòries i arribar a la final, pues, evidentment això ens agradaria molt, evidentment.
Sistema per això emocionant, no? D'allò un gol amunt, un gol avall, depenent del partit d'anada o de tornada, pot estar aquí el passi.
Sí, està clar que el factor camp serà molt important, no? I les eliminatòries, doncs, bueno, són aquests partits que segurament doncs, podrem intentar que l'afició ens vingui a veure, ens recolzi i intentar doncs, que el Llong estigui plena, no?
I anaven 3 de la Lliga Premat a la Champions. En el moment de la interrupció éreu quarts a 4 punts del Terrassa, però amb un partit menys. Com us vareu quedar en aquell moment?
Bueno, clar, ens vam quedar doncs, amb moltes ganes d'acabar la Lliga perquè venia el millor. Nosaltres seguim pensant que estàvem, en aquell moment havíem fet els mateixos punts que a la mateixa jornada de la primera volta. A l'acabar la primera volta, a acabar segons, i pensàvem justament repetir o intentar repetir el mateix que havíem fet a la primera volta i acabar doncs, segons. La decisió ha sigut que es va acabar en aquell moment i que la classificació venia donada per aquell moment, com tu bé dius, un partit menys, havent jugat nosaltres en Barceloneta i Terrassa i Club Natació Barcelona no hi havien jugat, doncs, bueno, és com és, ni més ni menys també.
Ara que parlàvem d'Europa i que deies tant de bo que arribem lluny, que per què no somiar amb una nova final, Europa serà un dels grans objectius d'aquesta pròxima campanya o potser serà prioritari, ara que diem això, entrar a la Champions via la Lliga i qui sap si alguna cosa més? O sigui, allò que sempre es fa la pregunta típica, no? De la prioritat per Europa, la prioritat per la Lliga, com ho planteges aquest nou any?
Home, mira, és que són competicions completament diferents. Llavors, tu no et pots plantejar la temporada amb una sola competició. Està clar que la Lliga l'any que ve seran menys jornades, però és una competició de llarg recorregut que la Lliga regular et dona les posicions per Europa i és molt important. Després hi ha que rematar-ho en els play-offs, però els play-offs està clar que són pel títol i després bueno, pues a Europa l'afrontarem amb les màximes il·lusions. Sapiguem que l'Eurocup en aquest moment és una competició que serà molt, molt, molt forta. Pensa que, clar, el nou format ve donat perquè també hi ha un nou format de Champions, no final, però hi ha una reducció en nombre d'equips que tindran l'accés a la lligueta amb dos grups i això fa que equips de molt bon nivell doncs, no tinguin accés en aquesta lligueta de Champions i estiguin a Europa. Per tant, es preveu bueno, doncs que els vuitens de final, els 16 equips que arribin, en realitat seran equips d'un nivell molt, molt elevat.
Serà...
Bueno, amb les màximes il·lusions i intentant arribar al màxim de lluny possible.
T'anava a dir això, que seran rivals que probablement en un altre any estarien a Champions i no estarien a l'Eurocup. Com veus de tot això, Quim, la plantilla de la pròxima temporada?
La nostra?
Sí.
Bueno, bé, la veig molt bé. Estem, aviam, és cert que el coronavirus ens ha marcat una miqueta al final el que hem pogut fer i el que no hem pogut fer. Vull dir, nosaltres teníem previst abans doncs, una sèrie de moviments i en l'equip i etcètera, etcètera, i que no es podran donar a terme perquè, bueno, doncs perquè ens ha afectat evidentment a tothom i a nosaltres ens ha afectat i a nivell pressupostari doncs, també s'ha afectat. però estem molt contents amb la plantilla que estem acabant de perfilar.
Començo, si et sembla, per les altes, la que va confirmar aquí a Ràdio Sabadell fa unes setmanes el Xavi Balaguer, la de Nemanja Ubović, un jugador serbi que ve d'Hongria, de l'OSC Budapest els tres últims anys, i tot un campió d'Europa, no? Només cal veure el seu palmarès, el seu currículum, per saber de qui estem parlant.
Sí, la veritat és que estem molt contents de la seva incorporació. És un jugador amb experiència. Quan va ser campió d'Europa amb el Barceloneta, doncs era un jugador, podríem dir, molt jove, i en aquest moment creiem que ens pot aportar molt en aquesta posició, amb tant l'experiència i també no solament en el joc, evidentment, no, així serà, sinó en el dia a dia i al treball al costat dels nostres boies joves, com pot ser l'Òscar Asensio i el Marcel Tecles.
Han sonat també molts noms. En aquell moment, la conversa que dèiem amb el Xavi deia que quedava una fitxa per un jugador fitxat encara que s'estava acabant de cuinar. Entre els molts noms que han sonat, sobretot hi ha un que és el de Bernat Sanahuja. Com es troba aquest cas ara?
Doncs encara està igual com et va comentar el Xavi en el seu moment. Vull dir, és un jugador que ens interessa, val? I també n'hi ha altres, com et va comentar, que ens interessa i s'està intentant coure i a veure al final quina és la incorporació que fem finalment, no? Per acabar de rodonir una ala, ja et dic, la plantilla, no? Com ell us va explicar, hi ha quatre baixes i dues altes. El resta d'altes, o sigui, les dues que ens faltarien, les fem amb jugadors de molt joves, creiem que amb un molt bon futur, però molt joves de la Pedrera, i així afrontarem la temporada que ve.
I et pregunto també per aquestes baixes que comentaves, no? Aquestes dues altes, quatre baixes, que són les del Marco Abramovic, Matt Farmer, Víctor Cabanes, ni tampoc el capità Òscar Carrillo, que no seguiran a la pròxima campanya. Què pots dir de tots ells?
Aviam, només tinc bones paraules i agraïment, diguéssim. Ells ho han donat tot per diferents circumstàncies, cada un té les seves, doncs, bueno, l'any que ve no seguiran amb nosaltres, no? Però la realitat és que, bueno, estic molt content, diguéssim, de com ha anat la temporada amb ells. Sempre es pot fer millor, però torno a repetir, estic molt content, i les circumstàncies de cada un són diverses perquè no continuïn, no?
Acabo preguntant-te, igual que vaig fer l'altre dia amb el David Palma, que em deia, just aquella tarda que vam xerrar, crec que va ser dijous, era el primer dia que tocaven ja una mica de pilota a Can Llong, i tenia gairebé les jugadores que es mossegaven les ungles per començar ja un altre cop a recuperar una part de la rutina. En el vostre cas, heu pogut fer ja alguna cosa, alguna mica de contacte amb la pilota? Encara no? Com esteu?
Encara no. La veritat és que ens ho hem pres molt progressivament, la tornada a l'entrenament, i sobretot hem intentat agafar sensacions, perquè a nivell muscular, amb la preparació física que ha muntat el Guille, el nostre preparador, doncs hem mantingut aquests 3 mesos pràcticament d'un botó muscular, però clar, fora l'aigua. Llavors hem començat molt progressiu tot el treball de nado, sobretot, i en aquest moment, doncs, bueno, la gent ja està nadant a un nivell molt, molt acceptable, i més pels moments de la temporada en què estem en un període de transició, però un període que, donada la joventut amb el grup que estem treballant, és molt important, diguéssim, per construir i que tots aquests joves puguin començar la temporada al nivell, o sigui, a un nivell superior del que d'alguna manera han tingut durant aquesta temporada, i així que puguin sumar molt més del que en aquests moments segur que podrien sumar.
Perquè l'audiència es faci una mica la idea, ara que parlàvem de l'Eurocup, avui és 22 de juny, el primer partit d'aquesta competició europea seria el 30 d'octubre, per tant, encara hi ha molt marge per preparar aquesta nova campanya. Quim Colet, entrenador de l'Astralpool, Natació Sabadell, de waterpolo masculí, un plaer xerrar una estona. Cuida't molt, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies, igualment a vosaltres.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Ah. Minut i mig i tres quarts de tres de la tarda d'aquest 22 de juny del 2020, un dia en el qual ens hem llevat avui amb una trista notícia, ja que ens ha deixat el sabadellenc Joan Fernández, un històric, un clàssic del món del motor, als 89 anys. Fernández era soci d'honor del Motor Club Sabadell per tots els triomfs que havia acumulat durant la seva gran trajectòria, però la llista de condecoracions era molt més llarga, com ara, per exemple, la medalla d'honor del RACE, del Real Automòbil Club d'Espanya, la medalla de la Delegació Nacional d'Educació Física i Esports o també la medalla al mèrit esportiu de la Generalitat de Catalunya. El Sergi Parc ens fa una pinzellada d'una carrera com la seva plena d'èxits.
Millor esportista de la ciutat els anys 1959, 1966 i 1974, l'únic que ho ha aconseguit en tres dècades diferents. Més de 700 participacions estatals i internacionals, 300 pòdiums, un cinquè lloc a les 24 hores de Le Mans, dues vegades campió d'Europa de muntanya, 10 a Espanya, i la llista d'èxits que va acollir Joan Fernández durant la seva carrera es podria allargar una bona estona. Nascut un 11 de desembre del 1930, el sabadellenc va començar triomfant amb una moto Montesa a principis dels 50. El 54 gaudiria de la seva primera experiència oficial com a copilot, un rol que 5 anys després el conduiria a manejar el volant directament. Fins i tot posteriorment va ser un dels fundadors de l'escuderia Montjuïc. En total van ser gairebé 40 anys farcits d'èxits i compaginant-ho amb la seva feina d'empresari del sector tèxtil. Per tot plegat, el seu paper ha estat reconegut arreu del país i també se li va fer una recopilació de tota la seva vida automobilística en un llibre escrit per Pablo Jimeno. Fernández, un dels socis d'honor del Motor Club Sabadell, ens ha deixat, però els seus èxits continuaran perdurant.
Descansi en pau, una de les llegendes del motor local, Joan Fernández. Anem a parlar de futbol sala.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Perquè el descens de segona B a segona A no serà l'únic play-off que jugarà a Màlaga. De fet, aquesta setmana es disputa allà el títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala amb la presència d'un sabadellenc, l'Àlex Llamas, que buscarà fer salt a la banca amb l'Osasuna Magna Navarra. El tenim ara mateix de viatge cap a Màlaga, si no m'equivoco. Àlex, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En autobús, pot ser, des de Pamplona fins a Màlaga?
Bueno, ara mateix acabem de sortir del dinar.
Però aneu en autobús, no? El desplaçament
sí,
és...
Sí, en autobús.
Déu-n'hi-do la quilometrada, eh? No sé quantes hores són, però...
Unes 12 o 13 hores.
12 o 13 hores. I en quin punt us trobeu ara mateix? A quina hora heu sortit?
Ara mateix hem sortit a les 8 del matí.
O sigui, fue la meitat del camí, més o menys, no?
Sí, ara estem a la Guàrdia, a un lloc, dinant.
Aprofito per preguntar-te una miqueta les sensacions prèvies a un playoff express. N'estem parlant molt, per exemple, aquí amb el tema del futbol, que el Sabadell l'ha de jugar també precisament allà a Màlaga, un playoff d'aquestes característiques. Clar, és jugar-s'ho tota una carta. Per tant, Àlex, no sé com l'afronteu vosaltres, un playoff d'aquest tipus.
Pues ara mateix ho afrontem amb moltes ganes, encara que serà complicat perquè a nosaltres l'empat no ens compta. Doncs serà una mica més difícil, però bueno, amb moltes ganes, portem dues setmanes d'entrenament, però bastant bé.
Que heu estat sisens a la Lliga regular, per això no compta l'empat, que és el que comentaves,
sí.
Però al marge d'això, independentment que no us valgui l'empat, en quant a sensacions, el fet d'haver estat sisè, setè o tercer, tampoc és que valgui massa, no? Ara sí en el punt de l'empat, però per sensacions de joc, etc, després d'una aturada tan llarga, vés a saber com reacciona cada equip, no ara?
Sí, ara és difícil perquè encara no es pot entrenar amb contacte, doncs aviam com serà el partit, perquè si tothom ho ha fet bé, han sigut dues setmanes d'entrenament que ningú ha pogut tindre contacte amb els jugadors, amb espais, a l'aire lliure una mica, o sigui, tothom tindrà el mateix nivell de joc, jo crec.
Clar, vosaltres heu estat dels últims en començar a preparar aquest playoff. El dia 9 de juny va ser el primer entrenament, per tant, sí. Estem parlant, com deies tu, d'un parell de setmanes. Em deies que no hi ha hagut contacte, per tant, heu fet sessions que no ha tingut pràcticament res a veure amb el que és un entrenament habitual.
Sí, efectivament, ha sigut una mica més per la condició física, estar el millor preparats pel partit perquè no hi hagi cap lesió i aviam com ho sentem.
Cap, això suposo que també genera incertesa, no? De dir, a veure com juguem ara, com reaccionem després de tants mesos sense poder ni tan sols fer, no sé, una possessió, per dir-te alguna cosa.
Per això que no sabem si el partit pot anar de cara o la creu. No ho sabem.
I a sobre amb una pallissa, no?, de viatge de 12 hores.
Sí, bueno, anàvem a sortir dimarts, però, bueno, ens van comentar que teníem les proves del test i hem tingut que sortir avui perquè demà tenim les proves al matí.
L'estrena serà dimecres a les 3, Vinyalbal i Valdepeñas contra Osasuna Magna. Com veus aquest partit?
Pues serà bastant intens. Sí, són dos equips molt igualats, tenen molt...
Hem perdut un moment a l'Àlex Llamas, intentem recuperar-ho, estàvem parlant amb ell, que estava a meitat de camí, de Pamplona fins a Màlaga, on es disputarà el Carpena aquest play-off del títol de Lliga, de la Liga Nacional de Futbol Sala, una trucada que s'ha tallat ara i, per tant, recuperem de seguida amb el jugador sabadellenc que milita des de fa ja un temps al conjunt del Xota, de l'Osasuna Magna Navarra, i, com dèiem, no li val l'empat en aquest duel que dèiem de demà passat contra el Vinyalbal i Valdepeñas, perquè en aquest cas sí que compta la classificació de la Lliga regular a l'hora de disputar aquests partits, aquestes eliminatòries a partit únic. Estàvem parlant amb tu, Àlex, s'ha tallat ara fa res, un
sí,
moment, coses que tenen les comunicacions, cap problema. Et deia, els altres tres creuaments, demà dimarts Movistar Jaén i Barça Levante, i dimecres, després de vosaltres, el Pozo Murcia Palma Futsal. Dins de tot això que hem comentat fins ara, veus algun clar favorit en aquest playoff?
Bueno, ara mateix favorits no hi ha cap, però bueno, Palma, per exemple, ha tingut 15 dies més d'entrenament i suposo que estarà més preparats que nosaltres o que els altres equips.
El que sembla és que, clar, d'una banda està el tema classificatori que condiciona i molt, perquè l'empat, per exemple, no us serveix a vosaltres, però sí. Per l'altra, un format express com aquest, a un partit, a tota una carta, tot o res, també en certa manera igual a les forces, no? Perquè un mal dia i et quedes fora de la lluita pel títol.
Sí, està clar, en aquests partits un petit error et pot condenar, o sigui que els partits estaran en els errors i competir els 40 minuts.
Un ho ha pensat això en algun moment, de dir, és que clar, estic a tres partits de liar-la però molt grossa?
Bueno, l'any passat ho penses però tens tres oportunitats, però aquesta és com el format de la Copa d'Espanya, saps que pots carregar els tres si fas bons partits. Així que lluitarem pel títol perquè ha sigut un any dur i hi ha gent que marxa i per l'afició que també s'ho mereix.
Per exemple, llegia a la web de la Lliga que es compleixen 10 anys, una dècada, de la final del Magna contra el Pozo Murcia. Tu t'imagines, per exemple, jugant la final d'aquesta Lliga a Màlaga?
Pues m'encantaria. La veritat que m'encantaria, però bueno, lluitarem per això.
Primer el Valdepeñas, no? Centrem-nos primer en la primera etapa.
Partit de Valdepeñas, que serà un rival molt dur i després qui vingui.
Què destacaries del joc de Valdepeñas, per cert?
Bueno, és un joc molt directe. No és un equip que toqui molt la pilota, però el contracte i d'això fa molt mal. Tenen molts bons jugadors.
Acabo preguntant-te pel futur, deies que seria molt maco arribar a una final o fer un bon paper en aquest playoff express, perquè hi ha jugadors que marxen. En el teu cas, per exemple, s'ha especulat amb la tornada cap aquí, cap a Catalunya, etc. Per tant, no sé si està confirmat o no d'entrada, que l'any vinent seguiràs allà o no, i com ho afrontes?
Bueno, això ara no és moment perquè, bueno, estic concentrat en el playoff aquest any, amb el meu equip, amb l'Osasuna Magna, i quan sigui el moment de parlar, parlarem. Ara mateix estic concentrat i el que t'he dit. Ara mateix soc de l'Osasuna Magna, fins que acabi la temporada, segueixo amb els meus 2 anys i encara hem de veure què acaba passant.
Doncs, Àlex Llamas, et deixo que vas en camí de l'autocar ja per anar cap a Màlaga demà passat, i si vols fem una cosa, quan acabi el playoff, sigui com sigui, tornem a parlar, valorem una miqueta aquesta experiència a Màlaga i ja pensem de cara al futur.
Vale, ens serà perfecte.
Cuida't, molt bon viatge, el que queda. Una abraçada.
Una abraçada.
Acabem el programa d'avui amb un parell d'informacions en format més breu. Ara que parlàvem de futbol sala i de play-off, l'amic del Pou Nou Escorial té previst tornar a les pistes avui mateix. L'equip dels Marinals trepitjarà Cal Balsac, l'espai que l'Ajuntament li ha assignat per preparar el play-off, que ha de jugar d'aquí a un mes, concretament contra l'Arenys de Munt, primer contra segon del seu grup de tercera divisió, per ascendir a la segona B de futbol sala. Per tant, aquesta situació que deia ara l'Àlex Llamas amb l'Osasuna Magna, de gairebé no entrenar i directes a la competició, tindrà una mica més de marge l'equip que encara entrena Fernando Castejón. I pel que fa al futbol, el Sabadell ha anunciat avui la renovació de Joan Mañosa i de Marc Catón, i també de dos extrems del seu filial, de Mari Fal i de Marcelo Carreón, que continuaran tots quatre a les ordres de Bernat Mosquera. Se sumen a Marc Vilchez i a Iker Ramos, dos dels joves que seguiran també a la línia defensiva del Sabadell B a segona catalana. En total ja són 12 els futbolistes confirmats en aquesta plantilla del filial del Centre d'Esports. Tot això pel que fa al programa d'avui. Demà dimarts a l'Hotel Suís, en la prèvia de la Revetlla, parlarem, per exemple, de les mitjanes d'edat de les plantilles que han de jugar al play-off. Hi ha molts filials, el 25% d'aquesta promoció són segons equips, i per tant hi haurà molta diferència d'edat entre alguns equips i d'altres dels que s'enfrontaran a terres andaluses a partir del 18 de juliol. Parlarem també de Màlaga com a seu d'aquest play-off, amb una persona que coneix de sobres la zona, també de futbol femení i sobretot de motor. Amb el president del Motor Club Sabadell coneixerem més detalls del primer ral·li de la llana virtual. Ja ens ho avançava la setmana passada aquí a l'Hotel Suís del Jaume Marco, i fins i tot vam poder veure a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell un petit tastet, un vídeo del que és aquest format de realitat virtual dels ral·lis. I evidentment també li preguntarem per la pèrdua que hem patit avui a l'esport i a la ciutat de Sabadell en general, la de Joan Fernández, un dels mítics del motor local, que ens ha deixat, com dèiem ara fa un moment, als 89 anys d'edat.
Hotel Suís.
D'aquesta forma arribem al punt final del programa d'avui, d'aquest 22 de juny del 2020, i el primer d'una setmana que ens portarà a conèixer el rival del Centre d'Esport Sabadell dijous a Puerto Banús. Al vespre podreu seguir, com sabeu, el programa especial del sorteig aquí a Ràdio Sabadell dijous des de 8:15 del vespre. De moment el que he de fer és enviar-vos una abraçada enorme des del control de so del Toni González i servidor Adrià Arroyo, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Per tornar a escoltar tot aquest programa, la resta de la graella de la casa o tota la informació que té a veure amb Sabadell, radiosabadell.fm, o si no, ens podeu trobar també a les nostres xarxes socials, Instagram, Facebook i també a Twitter. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.